5 minuts passant d'un quart d'11, seguint a dia i mig a Ràdio Sant Boi, parlant ara de cooperació, solidaritat i pau. Des d'aquesta unitat de l'Ajuntament de Sant Boi ens acompanya com cada dilluns la Marta Massanès. Marta, molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui parlarem de Mali, de la zona del Sahel en general i també d'aquest estat africà de Mali, perquè ja fa massa temps, de fet en el programa n'hem parlat en diferents ocasions, que el Sahel viu una situació d'emergència. I Mali és un dels països d'aquesta zona afectada amb una situació més crítica, ja que és un dels països amb menys desenvolupament del món pel que fa a esperança de vida, índex d'alfabetisme i també de producte interior brut de la seva població, dels seus habitants. Segons l'índex de desenvolupament humà de l'any 2011 del PNUD, del Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament, Mali ocupa el número 175 sobre un total de 187 països. Per a parlar d'aquesta situació i també de la campanya Solidaritat amb Mali, tenim amb nosaltres avui el Jordi Garell, que és el director de l'Associació Catalana per la Pau, que impulsa aquesta campanya Solidaritat amb Mali. Jordi Garell, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs si et sembla, per situar-nos una mica, ens podries presentar a l'Associació Catalana per la Pau i quina finalitat us mou?
Sí, l'Associació Catalana per la Pau, ja som una entitat que naixem al 90, al 90-91. I una mica en aquells moments l'origen era molt centrar-nos en la solidaritat que els països d'Amèrica Llatina, sobretot Centroamèrica, davant de les convulsions socials que hi havia i polítiques, doncs nosaltres el que fèiem era un treball molt des d'un moviment de solidaritat, no? D'agafar, aconseguir recursos, vincular-nos amb un projecte, a vegades que era una escola, una biblioteca, una llibreria, i després enviàvem tot un grup de gent allà que ens permetia, doncs, seguir treballant, aportar recursos, i l'any següent tornar a buscar recursos. Era una mica des d'això a les vigades de solidaritat, no? I també molt acord amb Corea de Solidaritat al principi dels 90, no? Més un moviment social de solidaritat. A partir del 2000, el que fem és un creixement en el que incorporem ja la cooperació al desenvolupament d'una forma molt més sistemàtica i ordenada. I realment fem un creixement important. Ens anem a treballar des de... També és un moment que comencem a treballar potser massa llocs, perquè ens anem a treballar des de Timor fins a Palestina. I així hem passat fins ara, que ja tenim una sèrie d'àrees molt concentrades que serien Colòmbia, principalment, Centroamèrica i l'àrea del Mediterrani, i vinculant molt al tema aquest del dret a l'alimentació des de diferents perspectives. És a dir, amb el dret a l'alimentació abarquem països que van des de Moçambic a Nicaragua, però amb aquests projectes que van molt vinculats als temes d'enfortiment productiu, d'enfortiment de cooperatives, de donar suport a l'àmbit més tècnic productiu dels camperols. Per altra banda, si te'n vas a la situació del dret a l'alimentació a Colòmbia, et trobes que hi ha un conflicte i que, per tant, els camperols tenen una altra realitat i que l'accés a la terra i la producció ve afectada per un problema que és el conflicte armat. I llavors estem treballant molt més sobre els drets dels camperols a organitzar-se i, per tant, a donar enfortiment a aquelles organitzacions des de la perspectiva més política, no tan productiva, no? I si te'n vas amb els camperols a Palestina, trobes una altra realitat, que és l'ocupació. I, per tant, en un context d'ocupació com el que hi ha, treballar amb la violència que hi ha i la presència de colons, etc, doncs és un altre context. D'aquí també hi ha un eix important, que en el Mediterrani el treballem amb molta força, que és el tema de la dona, drets civils, codi penal, no? Situació de dona al món àrab, principalment Líban, Jordània, Egipte, que aquí sí que realment fa molts anys que estem molt, molt posats donant suport a aquelles organitzacions que estan treballant, per exemple, per la quota de nacionalitat dins del Parlament, pel canvi del codi civil, per exemple, diferents realitats en el moment que et divorcies en funció de la confessió que ets. Si ets sunita o cristiana i et divorcies, és diferent que si ets menonita, i per tant són 18-20 realitats diferents de la dona en un país, i per tant, i totes les iguals, perquè estan en base a un codi confessional. Una mica aquest seria l'àmbit principal de treball en el que ens situem. I com veieu a la campanya, doncs sí, en el tema d'Àfrica és el tema de l'alimentació. El toquem, hem tocat des de Moçambic durant 3-4 anys, encara estem allà amb menys intensitat, al Senegal, i justament estaven començant a treballar a Mali de mà d'un teixit d'entitats en les que som a nivell europeu, en el que hi ha una organització francesa que es diu Socors Popular Francès. La recordarem perquè era l'antic Socors Roig que va ajudar els refugiats espanyols quan la Guerra Civil s'anaven cap als camps de refugiats, i qui ajudava amb els aliments i les mantes, això era el Socors Popular Roig, que després es va convertir en el Socors Popular Francès. Nosaltres tenim molt bona vinculació amb ells i estàvem entrant a Mali gràcies als contactes i a l'experiència que aquesta organització tenia, quan realment ens trobem amb la situació que ens hem vist. En aquests...
Jordi, abans d'entrar a Mali, sí. Ja fa temps que sentim a parlar de la situació d'emergència, no?, de crisi que pateix la població de la franja africana del Sahel. Ens pots explicar una mica quina és la situació en la qual es troba i quins factors són els que incideixen a perpetuar aquesta situació crítica?
Bueno, el Sahel és una amalgama de països realment molt, molt diferenciats. El nord del Sahel és una zona molt, molt més àrida que el sud, i et pots trobar una diversitat de països amb unes característiques econòmiques diferenciades, no? Si també més cap al sud trobes una zona rica en producció de cotó, en producció de cereals, d'arròs, de mill, de blat, de verdures, país com Mali, que el 80% de l'economia és amb la producció i que l'exporta als països del voltant, són regions riques en or, i urani. Per exemple, a la franja amb Níger, a la frontera amb Níger, et trobes una riquesa important d'urani, que evidentment és una de les coses que segurament deu haver afectat aquests francesos.
Hi ha una relació potser entre la riquesa dels recursos naturals que tenen aquests països i la situació crítica en què es troben?
Sí, en certa manera, per lo que són l'explotació de recursos naturals a Àfrica, sempre ha sigut una regió exponencialment explotable, no? Ja des de la colonització fins ara, amb l'entrada del mercat de Xina, que ho està acaparant tot d'una manera molt, molt espectacular, per dir-ho així. Sí, per exemple, les empreses que estan explotant l'urani a la frontera entre Níger i Mali són franceses. Mm-hmm. Evidentment, suposo que no, davant del perill, possible perill que la regió caigués en mans d'un ampli moviment jihadista, doncs francesos, entre altres coses, van decidir, a part de motius històrics, van decidir actuar. Pensar que Mali, pels francesos, tota la zona era l'antic Sudan francès durant 80 anys, fins al 1960, que Mali s'independitza. No? I pensa també que ja els americans van intentar fer una zona estratègica que es deia el 2003, això, que es deia el programa Pan-Sahel, que incorporava Mauritània, a Mali, a Txad i al Níger, i que la idea era fer una zona d'enfortiment i de protecció, de donar capacitat, sobretot militars i de seguretat, per evitar que aquests moviments jihadistes, segons els americans, poguessin penetrar, no? Com us deia, la zona aquesta del sud és rica, i la zona del nord és una zona molt, molt més àrida, no? Molt més seca, on realment la situació ha sigut complicada és més al nord, perquè la sequera ha afectat d'una forma molt, molt bèstia a tots els països de la franja del Sahel, i aleshores això sí que ha provocat una situació de fam que ja venia acumulada amb la situació de crisi que hi ha hagut a Mali, bueno, a la regió, perquè recordem que no és només Mali, sinó que ha sigut també Líbia, que ha sigut part dels causants de la situació que es va donar a Mali després amb la revolta Tuareg i del moviment d'armes que s'ha anat desplaçant després de la caiguda de Gaddafi, no? Per tant, estem en una regió diferenciada geogràficament, molt rica culturalment, on cada país té una diversitat cultural i lingüística molt gran, molt rica en la capacitat d'exportar cultura. Per exemple, a Mali mateix hi ha artistes que es coneixen com el Salif Keita, l'Ifar Katur, que són artistes que nosaltres ja ens sonen quan sentim música africana. Aquests són els artistes que realment ens arriben i són de Mali, no? Per tant, estudiem una regió en la que la interpretació de la religió i l'interpretació de l'islam és molt particular. Aquesta concepció tan com dir-ho, no? Puritana, no? Austera, tan dura del que el realisme radical arriba allà i vol exportar allà, doncs no cala en una societat com en el cas com la Malian, que està acostumada que la música estigui al carrer, que la vida i la cultura sigui una cosa que és viva, és social, és, aleshores, segons quines interpretacions de l'islam, no cal. I això ha sigut dels motius que no ha permès que calés i que s'arrelessin els moviments jihadistes allà, com sí que ha passat a l'Afganistan, per exemple.
Mm-hmm. I Jordi, Mali és un dels països del Sahel on la població doncs es pateix més aquests efectes, no? Com continua'ns explicant una mica quina és la situació concreta de la població i quins són els motius que fan que sigui un dels països amb l'índex de desenvolupament humà més baix.
Sí, com et deia, és un país ric amb recursos naturals, però que hi ha hagut diversos factors que han anat històricament fent que la regió en si doncs, no tingui el desenvolupament que seria òptim per recursos naturals que té, no? Mm-hmm. Aviam, és el procés de descolonització, que ja tots coneixem, però especialment les polítiques del Fons Monetari Internacional dels últims 20 anys han dificultat molt el desenvolupament, no? I l'acaparament de terres, sobretot l'acaparament de recursos i l'acaparament de terres, la facilitat de que es privatitzi tot, tothom pot comprar qualsevol cosa, grans corporacions poden comprar el que volen, grans corporacions poden comprar recursos, els governs poden comprar tot el procés d'acaparament d'aquests recursos i, per tant, res queda en mans de, ni del govern ni del país.
I els diners d'aquestes compres de terra, d'on van a parar?
Tot se'n va cap a fora, no? En els últims anys, com et deia, sobretot el que s'ha accentuat són les diferències entre el nord i el sud, cosa que ha fet que, sobretot per la població amazic, sempre s'hagi sentit molt marginada del centre de l'economia que era Mali. Tot i que Mali sempre ha sigut un país que des dels que ha tingut una contínua de democràcia més llarg de la zona, no? Des del 91 aproximadament fins ara, i és de les democràcies que hi ha hagut més continuïtat des de la descolonització al 60 fins ara. Aleshores, com us deia, jo crec que la raó sobretot ha sigut aquest model econòmic de capitalització de recursos que simplement intenta que com més dèbils siguin els governs locals, més fàcil és, per tant, apropiar-me, entrar amb les empreses i expropiar el que necessito per de seguir desenvolupant el meu país. I aquí, tant als Estats Units com l'Anglaterra, sobretot França en aquest cas, són els que més presència han tingut a la zona, no? L'acaparament de terres jo crec que ha sigut de les causes més importants de l'increment de la pobresa a la regió. Mm-hmm. Podríem dir-ho.
Clar, deixa la seva població sense capacitat de producció d'aliments, que és lo bàsic.
Sense capacitat. El tema és com, si no entren divises, no pots desenvolupar. Aleshores et quedes amb un nivell de desenvolupament agrícola molt primari. Mm-hmm. Si no compres maquinària, per tant, la teva capacitat d'extracció de productes a la terra és menor i no tindràs mai una capacitat de desenvolupar una gran producció d'aliments que sigui capaç d'incorporar-se al mercat mundial. Però tampoc no tindràs capacitat d'invertir en recursos en la teva societat, no? Mm-hmm. Tot i així, ja et dic que Mali és dels països que el 80% és agrícola, l'economia és agrícola, això ja et diu que si el 80% de l'economia és agrícola, la majoria de la població viu del camp, mm-hmm. i no hi ha cap altre tipus d'indústria, no? Mm-hmm. I té certa capacitat d'exportar als països del voltant, com a Níger, com al Txad, o com a Burkina. I, bueno, això que et deia, no? Arròs, cereals, mill, però perquè això hi hagi una diversificació de l'economia, perquè hi hagi una gran població que surti a l'agricultura, és a dir, que un altre tipus de sectors cal grans inversions, perquè l'agricultura, pues, per treure una part de la població de l'agricultura, cal que altres sectors es desenvolupin, i si no hi ha entrades de divises, i si aquestes entrades de divises en aquest cas no les aporten ni els recursos que es treuen, vol dir que aquests recursos no se'n van cap al país. Per tant, no hi ha inversió per desenvolupament, perquè tot se'n va cap a fora, no?
Uh-huh. I la població, davant d'aquesta situació de sequera, de crisi, què fa? Es mobilitza? Es queda... es queda on està?
No, en aquest cas es queda on està. El que realment ha fet que hi hagi un desplaçament de població ha sigut el conflicte. Bueno, tota la seqüència de conflictes o polítiques que es donen des de que acabo Gaddafi, no? Que crec que és el que més ha influenciat en l'últim any, eh? En els últims mesos, per dir-ho així. Però bueno, sí que hi ha hagut un cert desplaçament del nord cap al sud, però justament el que ha fet que la població tuareg es revolti és la sequera. El que ha fet és que la població tuareg, a part de les armes que s'havien assolit gràcies a que caigués Gaddafi, és que ha quedat sempre al marge del desenvolupament del reste del país, i amb la sequera això s'ha agreujat i la situació al nord era molt més complicada, no? En aquest cas pels tuaregs ha sigut ocupo fins aquí perquè aquí hi ha urani, això és casa meva, això són les meves terres, i per tant van baixar gairebé fins a Tombuctú i van dir, bueno, això és zona amazic i per tant no és Mali, i aquí es va desencanar tota la situació política, no? I això és clar, és fruit de la situació crítica que hi havia al nord del país, no?
Quins canvis o què creus que s'hauria d'implementar per transformar la situació de Mali? Què s'hauria, així com a utòpic, no? Què caldria?
Clar, és difícil parlar d'una conjuntura econòmica nova en un país com Mali sense poder-ne parlar de tota la regió i sense que hi hagi una voluntat política a nivell internacional de...
Seria potser el primer pas,
que seria
no?
El primer pas, no? Política. Fixa't, per exemple, Nacions Unides, en aquest cas de Mali, pren un acord perquè hi hagi una ajuda, un exèrcit africà que ajudi Mali a sortir del problema. França hi va intervenir directament, saltar-se els acords de Nacions Unides, no? Voluntat política, la voluntat política francesa, sí, d'ajudar Mali, però està allà. Perquè, pues, perquè hi ha coses que els interessen, no, Mali, no? Això és la voluntat política de caparar, no? I no de donar, potser de facilitar que aquests països haguessin pogut aportar aquesta força panafricana, no? Clar, això és una mica en tota la regió. Com et deia abans, els xinos entren, per exemple, a un altre lloc molt diferent, també a Àfrica, però pues, com Moçambic o com Angola o com el Txad mateix, que veus grans autopistes, grans estadis fets per xinesos. Però més és increïble, perquè veus tots els tècnics, tots sentats allà, amb tots els treballadors del país, ells aporten tota la tecnologia, ho aporten tot, construeixen 4 dies un estadi de futbol, amb bastantes males condicions, o les autopistes, i el canvi d'això és l'extracció de recursos. És a dir, aquí no hi ha ni entrada a divises, pràcticament, sinó és, jo et ajudo a desenvolupar determinades estructures perquè tinc capacitat, i el que jo m'emporto doncs, són recursos naturals, fusta, no?, i tot el que hi ha al subsol. Això és voluntat política. La voluntat política l'haurien de marcar les Nacions Unides i fer-ne cas, en aquest cas. Pues, els xinos, com els francesos o els anglesos, doncs no en tinc cap interès. La primera és aquesta. I per tant, és tan facilitar el desenvolupament d'unes democràcies normalitzades, no? Perquè això també et porta a que el que interessa és que hi hagi uns governs dèbils en els que jo es pugui manipular en funció dels meus interessos econòmics. I sense una democràcia, en aquest país ho sabem, que si no hi ha una democràcia, una tradició democràtica assentada de temps i d'anys, doncs difícilment les coses, no, doncs, surten com ho voldria fer. Aquí mateix ho podem dir, encara tenim una tradició
de
fa molts anys, no? Els 40 anys de dictadura dificulten que hi hagi un desenvolupament democràtic tal i com hauria de ser, no? Doncs això mateix passa a qualsevol país, i especialment als països africans o alguns països dels països àrabs, no? Doncs, per tant, aquesta voluntat política de desenvolupament econòmic ha d'anar acompanyada d'una voluntat política d'enfortiment de la democràcia, no? Sense això és impossible que hi hagi un desenvolupament. Això...
I des de l'Associació Catalana per la Pau heu impulsat una campanya concretament de solidaritat amb Mali. Quins són els objectius i la finalitat d'aquesta campanya?
Doncs el que hem... Tota campanya sempre té la voluntat d'intentar explicar una mica el país i la regió per fer ressò de quina és una situació diferenciada de la que vivim nosaltres. Que en moments crítics com el que estem vivint nosaltres, doncs també val la pena a vegades aixecar el cap i veure, per mirar cap enfora i veure què està passant, no? I sembla una oportunitat per explicar altres realitats. en l'últim període, com et deia, Mali ha passat d'una revolta armada d'una zona del país, d'un cop d'estat, d'una intervenció dels jihadistes i una intervenció militar exterior, no? Això és difícil de suportar, i un desplaçament d'unes 450.000 persones entre l'exterior i a l'interior, que entenem que hi ha un desplaçament, no sé si ara estan les xifres, no tinc les últimes, perquè des dels que els francesos han entrat hi ha hagut moviment, sembla que hi ha un 250.000 desplaçats a l'interior. Perdona, uns 150.000 desplaçats a l'interior. Aleshores, a part de poder fer i conèixer Mali des de Catalunya, o Àfrica des de Catalunya, era aconseguir recursos que anirien a parar a l'organització amb la que estàvem treballant. Com et deia abans, nosaltres estàvem començant a treballar una sèrie de projectes de desenvolupament productiu amb aquesta organització, que es diu Associació Malien pel Desenvolupament Local. Estàvem treballant una sèrie de recursos, estàvem treballant una sèrie de projectes, perdó, quan de sobte pues, esclata totes les... arriben tots els moviments jihadistes, no? Els tres moviments jihadistes i els tuaregs a Tombuctú i a Gao, que justament on estàvem treballant. Aleshores el que fem és modificar tots aquests esforços per poder treballar en projectes de desenvolupament que tenen una durada més llarga, no? I que és un calat així més de nosaltres quan treballem amb una entitat d'aquest tipus, com a mínim pensem 4 o 5 anys de continuïtat per poder conèixer l'entitat, conèixer el país que estan fent i veure com implementem, no? I a partir d'aquí pues, veure el futur com va, però com a mínim que hi hagi 4 o 5 anys de continuïtat. Doncs això, ells ens converteixen en la demanda que hi havia de desenvolupament, una demanda d'ajut humanitari, perquè en els centres d'assistència sanitària que ells tenen entre Tombuctú i Gao, a tota la zona, que eren com uns 7 o 8, estaven arribant població desplaçada i no podien atendre a les famílies que estan arribant allà, no? D'alimentació i sobretot de productes sanitaris. I juntament amb altres grans corporacions internacionals, com som Creu Roja, Metges Sense Frontera, no?, que també estan actuant en aquella regió, i no és el que fèiem, era arribar a zones on metges no... i el que ho doncs, no estava arribant, que fora dels grans campaments. És una organització més petita, però també tenia més capacitat d'arribar una mica més endins, no? Aleshores, els recursos que estàvem aconseguint era justament perquè l'organització pugui comprar tot aquest material i portar-lo cap als centres sanitaris i des d'allí distribuir-lo. Com que és una entitat que coneixem i ja tenim un bon vincle amb ells, ja tenim molt garantides les capacitats i la seriositat i tot plegat, no? A part d'això, sí que després d'aquí estàvem intentant fer una sèrie d'activitats, com deia, per donar a conèixer. Doncs, per exemple, estàvem pensant, segurament de cara a l'abril farem una cursa a Sant Fost o farem algun acte cultural, algun concert de música, encara no tinc molt clar on el farem. Bé, vindrà el president de l'organització aquí a Barcelona, doncs aprofitarem també per fer una mica de gira. I bueno, la qüestió és anar aprofitant també per anar explicant i dins el munt d'activitats que es fan a Catalunya, doncs poder ensenyar junt amb altres entitats que, doncs, que Àfrica està molt a prop i que ens es queda molt lluny, no?
Uh-huh. I fins quan està oberta la campanya?
A l'abril, més o menys fins a finals d'abril la tindrem activa, en principi. Uh-huh. Si aconseguim una mica els objectius que ens hem marcat de recursos, doncs...
Uh-huh. I Jordi, davant l'actual situació de crisi que estem vivint, com reaccionen la ciutadania i les institucions davant de campanyes d'ajut humanitària? Com està la cosa?
El moment és molt complicat. El moment és molt complicadet. Hi ha més resposta a la que... Malgrat tot, tenim una societat que és molt, o sigui, solidària, és a dir, que té una vida associativa molt rica. I hi ha institucions que, bueno, que fan el que poden, no? Sí que notes que és molt més difícil que 4 o 5 anys enrere, evidentment, perquè la situació aquí és molt complicada, i a més nosaltres mateixos ens estem plantejant també com col·laborar amb entitats que estiguin treballant aquí, amb la situació de pobresa aquí, perquè ja que estàs treballant cap enfora en situacions de desigualtat, és lògic que si de la meva entitat és treballar davant de desigualtats, també m'indigni veure segons quines desigualtats aquí, per tant, hagi de fer alguna cosa, no? Però això és un camí pues, que estem començant ara. Quan et diries a les institucions, realment és que no hi ha recursos, és molt complicat, és molt complicat. A més, la mateixa Generalitat de Catalunya, en termes del que és la cooperació, el desenvolupament, l'Agència Catalana, doncs, té impagaments per donar i per vendre de coses que no pot vèncer perquè no té liquidez, no? Nosaltres sí que hem comptat afortunadament amb el suport del Fons Català de Cooperació, i per tant això vol dir tot un tramat de municipis darrere que dona suport als projectes que encara estan vius en el Fons Català de Cooperació. Per tant, vol dir que a nivell municipal la cosa està molt més activa i poca, s'intenten mantenir aquells pocs recursos municipals que es volien destinar en cooperació abans amb un percentatge minoritari, però no deixar de fer-ho, no? Uh-huh. I sobretot amb donacions i amb el Fons Català, amb el que hem pogut desenvolupar la campanya i amb el que permetrà pues, que es pugui fer una activitat. Per exemple, el mateix Ajuntament de Sant Fost, doncs amb el tema de la cursa està posant tots els esforços. Això no són recursos, però aquest tipus d'activitats que no siguin recursos però que és un altre tipus de suport, això ens ajuda molt més. Molt més, també ens ajuda, no? Perquè sense recursos realment poca cosa es pot fer. Per tant, també per una cosa hi ha els recursos, però per l'altra també hi ha altres coses que es poden fer que és aquí on ara ens hem de reinventar una mica de tots plegats.
Exacte, creativitat i
creativitat,
reinvenció.
Exacte.
No?
Molt bé, doncs ens queda poc temps. Abans d'acabar sí que voldríem que ens adrecessis doncs, a algun punt d'informació bé, per les persones que puguin estar interessades en aquesta campanya solidària amb Mali o en general sobre la feina que feu a l'Associació Catalana per la Pau, on es poden adreçar?
Doncs us podeu adreçar a la pàgina web que seria www.acpau.org. Uh-huh. I aquí podeu veure doncs, bueno, la majoria de projectes que tenim, els vídeos que hem fet sobre els projectes que tenim, on estem treballant i una mica tot el que estem desenvolupant, i també la campanya aquesta. I aquí algun document més explicatiu, no? Un dossier més explicatiu de la situació de Mali, que això també ajuda una mica a comprendre, i altres campanyes com les que estem començant, que és com, per exemple, davant de la situació que hi ha a Síria, també tenim davant des de les organitzacions en les que treballem a Síria, que estan atenent a població desplaçada que ve de... Perdona, treballem al Líban i els libanesos estan atenent població desplaçada que arriba de Síria, i aquí també estem pensant una mica com començar a donar suport a aquesta organització.
Mm-hmm, ens explicaves abans que era sí. la propera campanya.
Sí.
Esperem poder-te tindre aquí perquè ens expliquis aquesta campanya.
Doncs moltes gràcies avui per participar en el programa, el Jordi Garrell, el director de l'Associació Catalana per la Pau. Que vagi tot molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Nosaltres fem una petita pausa per la música, després tornem amb l'agenda solidària. Anem a escoltar un músic de Mali, es diu Habib Koité, amb una cançó que es diu Camí cap a Bamako, o My Way to Bamako.
Well, I'm on my way to Bamako, a place I always wanted to go. On my way to Bamako, to see what I can see. Got a good friend there, Habib Koité, a great musician, by the way. Got a good friend there, Habib Koité, gonna meet his family. Africa, but I'm pretty sure in some kind of way it's gonna feel like coming home. My first trip to West Africa. pretty sure in some kind of way it's gonna feel like coming home. West Africa, and I'm pretty sure in some kind of way it's gonna feel like coming home.
Per les 11 del matí cerquem ara la nostra agenda solidària. Hem de recordar el desè aniversari de la campanya de la manifestació No a la Guerra, on milers i milers de catalans van sortir al carrer. Doncs bé, han passat els anys, com dèiem, ara són 10 anys d'aquesta gran manifestació. Sembla que hi ha doncs, algun acte commemoratiu al respecte.
Exacte. Es vol fer per recordar on éreu fa el 20 de març del 2003, que ara fa 10 anys. Es vol recordar les accions contra la guerra i l'ocupació de l'Iraq d'ara fa 10 anys. La plataforma Aturem la Guerra organitza aquesta acció contra la guerra. Serà el proper dimecres 20 de març a 7:45 del vespre a la plaça Catalunya de Barcelona. Es tornarà a fer el símbol de la pau al terra amb espelmes i aquest acte està obert a tota la ciutadania. Així que ja ho sabeu, aquest dimecres 20 de març a 7:45 del vespre podeu portar la vostra pròpia espelma i ajudar a construir entre tots i totes el símbol de la pau a plaça Catalunya.
Doncs a la nostra agenda també té cabuda la música. Hem de parlar d'un concert solidari de gospel.
Sí, Amizade Junts amb Mozambic organitza un concert de gospel a l'Auditori de Barcelona el diumenge 7 d'abril a les 7 de la tarda. Serà un concert solidari i tot el que es recapti anirà destinat a la construcció d'una residència d'estudiants a Beira, Mozambic, per nois i noies provinents d'orfenats i centres d'acollida. L'organització del concert la comparteixen amb la Generalitat de Catalunya i el grup de voluntaris de la Caixa, el que farà que sigui un concert de gran qualitat i on us esperen a tots i totes. Per fer-ho accessible per a tothom, ofereixen preus solidaris per tots els públics, de 10, 15 i 20 euros. Es poden comprar les entrades al Servicaixa Ticketmaster i a la web Concerts Solidaris. Així que ja ho sabeu, el diumenge 7 d'abril a les 7 de la tarda, concert solidari de gospel organitzat per Amizade.
Doncs d'aquest concert que celebra a Barcelona anem a Sant Boi amb una celebració, el Dia Mundial de la Narració Oral.
Sí, el proper dimarts 19, és a dir, demà, no us perdeu el Dia Mundial de la Narració Oral amb narració de contes sobre els drets dels infants per l'alumnat del Pedagogium Cos, música del grup de vent de l'Escola de Música Blainet i alguna altra sorpresa més. Així que ja ho sabeu, demà a les 6:30 a Can Massellera, Dia de la Narració Oral a Sant Boi. L'entrada és gratuïta.
Molt bé, doncs acabarem amb una altra activitat que es fa a Sant Boi, que organitza una ONG, VOLS, que està molt vinculada amb les escoles salesianes i que està celebrant unes jornades de solidaritat.
Així és, l'organització VOLS organitza les 17è Jornades de Solidaritat i Cooperació 2013 als salesians de Sant Boi, que estan al carrer Salvador Allende, número 6. I us informem que el proper dissabte 6 d'abril, al matí, de 10 a 1, hi haurà una xerrada informativa amb el títol El xoc cultural, a càrrec de Lola López, tècnica del Centre d'Estudis Africans. Si voleu més informació sobre aquest tema, ho podeu trobar als nostres webs.
Doncs, si cas, ja estem a punt d'acabar, ens recordes aquests webs.
Com ja sabeu, és a www.barrejant.cat, també la informació al Facebook Cooperació Sant Boi i al Twitter Cooperació Sant Boi.
Doncs queda clar, la informació a l'abast de tothom. Arribem al punt final del nostre espai de solidaritat, gràcies a la Marta Massanès. Fins dilluns que ve i bona setmana.
Moltes gràcies, Josep.
Pràcticament 5 minuts per les 11 del matí. Començàvem parlant del temps, doncs sí, l'hem encertat. Avui tindrem crònica meteorològica d'aquí a una estoneta. L'Enric Riverola doncs torna amb nosaltres després d'una pausa per, com dèiem, problemes tècnics, alguna cosa amb l'ordinador que no deixava que ens envies les seves cròniques. Bé, la cosa està solventada. Abans del temps, però fem una petita pausa, volem dir, per la música i tornem tot seguit.